Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Aquesta és una xerrada sobre astrologia infantil per conèixer el món emocional del teu fill. El meu nom és Roser Ferrer, sóc terapeuta holística i acompanyo a persones en el seu procés de transformació personal i d'aprendre a gestionar tota la seva part emocional. L'astrologia és una de les tècniques que jo utilitzo per ajudar les persones a conèixer-se millor, a entendre's millor. És realment una eina fantàstica d'autoconeixement. L'astrologia, a diferència de, doncs, possiblement el que sabem, perquè no és massa coneguda, té a veure amb el present, no té a veure amb què passarà ni en trets futuristes, tot i que hi ha una part de l'astrologia doncs que pot parlar del futur, però no és a la que jo em dedico. A mi m'agrada com a eina d'autoconeixement per poder comprendre'm, per poder conèixer'm i per poder generar com una coherència amb mi mateixa. En aquest cas, m'agrada poder explicar quatre coses, ja que l'astrologia és un món molt extens i podria estar parlant moltíssima estona. M'agradaria explicar-vos, doncs, com funciona a nivell infantil per conèixer el món emocional dels nostres fills, o en el cas de que siguis mestre, doncs, dels teus alumnes, també és molt interessant. Primer de tot, dir-te que per calcular la carta natal ho pots fer per internet. Hi ha moltes pàgines on et donen l'oportunitat d'introduir les dates natals del teu fill, que és el dia, hora i lloc on va néixer, i amb això ja et surt aquest mapa. Aquest mapa, que és la carta natal, que, com podreu comprovar si ho calculeu, doncs és com un mandala, com un dibuix, amb línies, amb colors, amb símbols. Això és la carta natal. I més endavant ja us diré què us heu d'anar fixant per la xerrada que tenim avui. Per començar, tornar a repetir que la carta natal, que és aquesta imatge en dues dimensions de com estava el cel en el moment en què vam néixer, és com el mapa del tresor. Ens indica, doncs, els nostres talents, ens indica les nostres resistències, ens indica com gestionem la part emocional, quins mecanismes hem automatitzat. Seria com la nostra llavor. Llavors és interessant conèixer la nostra llavor per saber com cuidar-la perquè aquesta pugui acabar desenvolupant el millor que pot arribar a ser. Per tant, ens parla de la singularitat, ja que quan et coneixes et pots respectar i pots entrar en coherència amb el que sents, el que penses i el que fas. I si més no, prendre consciència que hi ha vegades que, pel que sigui, no podem viure des de la coherència. Llavors, el dibuix de la carta representa la posició dels planetes respecte a la Terra, específicament al lloc on neix la persona. I si bé pot resultar a primera vista algo molt complex i misteriós, és una manera fàcil d'entendre com aquests engranatges, que és la carta, veureu que són com engranatges, consten de tres peces principals: planetes, signes i cases, i cada un representa el tipus i nivell d'informació diferents que hi ha en nosaltres. L'art de l'astrologia consisteix en estudiar cadascuna d'aquestes tres peces d'informació de forma independent per després interpretar les relacions i dinàmiques que es produeixen entre aquests tres nivells. Aquest mandala consta d'aquests tres nivells importants, però realment són cinc nivells. A mi m'agrada utilitzar la metàfora d'una pel·lícula, ja que el centre de la carta és com un cercle en blanc on parla com d'un espai de totalitat, com un buit o com un espai on hi és tot, no? El següent nivell són els aspectes, i aquests aspectes serien el guió de la pel·lícula, així com la part en blanc seria el full en blanc abans d'escriure com la història de la nostra vida. El següent nivell on hi ha aquestes línies és el guió i el diàleg intern que tenen els personatges, que és el següent nivell. Els personatges tenen a veure amb els planetes i amb les nostres subpersonalitats. Després, el següent nivell són els signes, que tenen a veure amb les estratègies de com actuen els nostres personatges o subpersonalitats internes. Per últim, tenim les cases. Les cases tenen a veure amb els escenaris, amb l'entorn. Ens parla del on cada subpersonalitat doncs, es podrà desenvolupar d'una millor manera o d'altres escenaris on no hem de marcar cap protagonisme. L'astrologia també es divideix en els quatre elements principals, que és el foc, la terra, l'aire i l'aigua. El foc té a veure amb la passió, té a veure amb la identitat, té a veure amb la confiança, amb l'explosió, amb la iniciativa, amb la impulsivitat i amb l'energia més extrovertida. Després tenim la terra, que té a veure amb tot lo concret, amb l'estabilitat, amb el món físic, amb l'autodisciplina, la practicitat, amb fer realitat i amb l'energia més introvertida. El següent element és l'aigua, que l'aigua té a veure amb el món emocional, amb la intuïció, intimitat, sensibilitat, empatia, amb l'energia també introvertida que té relació amb la vulnerabilitat i fragilitat. I per últim tenim l'element aire, que està en relació amb la ment, les idees, la imaginació, el pensament, la comunicació i també és una energia més extrovertida. Dintre de tot això que us estic explicant, a nivell de personatges tenim dos personatges que són els protagonistes de la carta. Un és el Sol i l'altre és la Lluna, que és fàcil reconèixer-ho en el dibuix, perquè el Sol és un cercle amb un punt al mig i la Lluna, doncs ja sabeu, el símbol de la Lluna, que seria com una C, com una C, bàsicament. Un altre punt important de la carta és l'ascendent. L'ascendent és un punt que ens parla de com ens veuen els altres, del que la realitat vol de mi, i és un punt d'unió entre el meu món exterior i interior. L'ascendent el veiem molt amb la imatge de la persona, que ens ho veuen més els altres que no nosaltres mateixos. Per començar, us volia parlar de la Lluna. En l'astrologia infantil veurem que la Lluna és el planeta més important. I us explico quin personatge és la Lluna. La Lluna ens parla de com processem les emocions o quines són les nostres necessitats emocionals i els canals de sentir i rebre amor. Representa tant la nostra part fràgil, vulnerable i ens explica com sentir-nos segurs. És l'arquetip més actiu quan naixem. Per això, quan ve un nen, sempre ens fixem en la seva lluna. En la carta ens fixem la seva lluna perquè la lluna respon al verb de necessito. Llavors, la lluna també és la forma d'expressió del nostre inconscient. Representa les arrels, representa la sensació de pertinença, protecció, seguretat, nutrició i estabilitat en el món. La lluna té a veure, com a adults, amb la nostra part infantil i amb la figura materna, i quan no tenim aquesta, com per exemple quan els nens els portem a la llar o s'han de quedar amb els avis, o sigui, sobretot el fet de no estar amb el seu entorn de seguretat, doncs la lluna actua com una mare interna i aporta o li diu que faci, que generi uns comportaments perquè el nen es senti segur. És com un salvavides. De fet, jo visualitzo la lluna que és com el salvavides del qual els adults encara en fem ús. I em diu com he d'actuar per no sentir la incomoditat, aquelles emocions que em generen malestar, emocions incòmodes. I el que fa aquesta subpersonalitat és que activa certs mecanismes emocionals. I això és molt interessant. Us explico ara el Sol qui és. O sigui, la lluna seria la part emocional, la part més vulnerable, la que necessita. I el sol, en canvi, és el personatge, és el prota-prota. És el personatge que vol expressar, que vol ser vist, reconegut i que és conscient de ser un individu per dret propi. És l'adult que hi ha en mi. És algú que he d'aprendre a desenvolupar conforme creixo. També té a veure amb el sentit d'identitat, individualitat. És la meva necessitat d'expressar-me i mostrar qui sóc. És el que em diu el meu cor que sóc. És com el propòsit on vull arribar, no? El sol, conjuntament amb l'ascendent i una altra part de la carta que es diu Node Nord, ens parlen del nostre propòsit vital. Llavors, la figura del sol està representada per la figura paterna, que és com que la figura paterna ens ajuda a sortir de lo conegut per deixar anar aquesta seguretat lunar i sortir al món per descobrir qui sóc com a ser individual. Parlo de figura materna i figura materna, paterna i materna, perquè no sempre la figura materna la desenvolupa la mare i al contrari, la paterna el pare. A vegades aquests rols estan intercanviats o a vegades doncs, la figura materna la fa més una àvia, o sigui, per això parlo en aquest sentit. Llavors, la lluna és una necessitat. Si no faig el que m'està demanant, sento angoixa. En canvi, si no faig el que em diu el sol, em sento incomplet o incompleta. Aquesta és la diferència. Llavors, l'evolució de l'astrologia, el fet de conèixer la meva carta, és fer aquest viatge evolutiu astrològic anada als meus patrons automàtics adquirits a la infància, cap a la meva part madura, adulta i que sap sostenir les pròpies emocions. Que això és algo que no és fàcil. Llavors, l'astrologia amb nens no resol res, però és una bona eina de diagnòstic i comprensió de la persona i amb els nens és molt útil saber què li està passant. L'arquetip lunar és el més actiu durant la infància i per aquest motiu és el que avui estarem atenent. Ens dona eines per manejar grups, per entendre el comportament dels nens, per poder entendre els seus talents naturals, com potenciar-los, perquè no tots els nens són iguals. I és molt interessant també de cara a mestres conèixer l'astrologia per poder, per exemple, separar-los per grups lunars i per entendre també pues, les necessitats del nen o no? Quan actua d'una manera que és allò que li està movent. No? Llavors, la lluna representa allò que em dona seguretat emocional, on tinc tendència a anar quan em sento amb estrès o em sento trist, amb inseguretat o por. Aquesta és com la base, les emocions que activen aquest arquetip intern, aquesta subpersonalitat. Llavors, cada ésser en aquest planeta té un sentit específic de seguretat que relaciona amb aquesta lluna. S'activa sobretot amb tota la seva força quan el nen té entre 1 i 2 anys. És en aquest període quan ens adonem que som éssers individuals i que ja no estem units a la mare. I aquí és on es pot dir que neix l'ego del nen, aquesta estructura de personalitat que ens protegeix d'alguna manera, no? I això produeix un sentiment de buit i dolor enorme, ja que durant l'embaràs i el primer any de vida del nadó va sentir que era part de la seva mare i ara, per primera vegada, s'adona que ell és un ésser independent. Clar, això està en el nostre inconscient, per això la lluna també està molt relacionada amb tota la informació que tenim en l'inconscient. Llavors, aquí es desenvolupa el mecanisme emocional lunar o instrucció lunar, així és com li anomeno. Per tant, en aquest moment de dolor i buit emocional, la lluna apareix al rescat. És com un salvavides, com ja he comentat. I li diu al nen que per trobar la seguretat emocional que tant necessita, la busqui en certs comportaments. Depenent del signe on es troba la lluna, és la nostra manera concreta de buscar aquesta seguretat. Llavors, quan no tenim aquests comportaments o allò que des de fora m'aporta seguretat, no? Sigui la mare, sigui la família, sigui l'entorn conegut, doncs és quan apareixen aquests comportaments. Per exemple, us vaig a posar un exemple molt clar. Imaginem un nen amb la lluna en el signe de lleó. És un signe de foc. Després us explicaré això. En aquest cas, la lluna li diu al nen que el seu sentit de seguretat emocional està en la sensació de ser important, especial, de destacar, de sentir-se centre, de sentir-se el rei. I totes les experiències que fan que el nen es senti així li donen seguretat emocional. Mentre que aquest nen, per exemple, està amb la seva família, sobretot si és el primer primer dels fills, doncs aquesta sensació de ser especial estarà possiblement assegurada i el nen sentirà seguretat. Però què passa quan succeeixen fets que amenacen aquesta seguretat? Podem veure-ho en dos exemples clars. Doncs el naixement d'un nou germà, on els ulls ja no estan posats només en ell i que poden anar cap al germà, o quan aquest nen arriba a la llar hi ha més nens i no el contemplen com a ser únic, especial i com el rei. Llavors, s'ha d'entendre que això el connecta amb un sentit de buit emocional que li costa de sostenir i suportar i de no ser al centre. Això fa que comenci a actuar de diverses maneres per cridar l'atenció. O es pot tornar pallasset, com per captar les mirades, o fer allò que pot ser ballar, pot ser cridar, pot ser el que sigui, o fins i tot tenir mals comportaments que busquin doncs, cridar aquesta atenció i les mirades estiguin dirigides cap a ell. No? Això és un mecanisme emocional. Hi ha doncs, diversos mecanismes, diversos. Llavors, per aquesta raó és essencial saber on està la lluna dels nostres fills, perquè és la manera més clara d'entendre els seus aferraments i quin tipus de comportaments pot tenir tendència a tenir com a compensació de quan es senten insegurs o angoixats o simplement amb incomoditat. Amb aquesta informació pots tenir orientació i ajuda de com acompanyar-lo en aquesta etapa de manera que esdevingui un nen més feliç i aprengui a gestionar-se emocionalment, que aquest és el repte principal de tots, no? Perquè què succeeix? Al final, aquestes capes de personalitat, que és l'ego, no? Que al final són patrons de comportament, per sentir-me segur, anem creixent i ens identifiquem tant que vivim des d'aquesta part infantil. I sobretot això es nota a l'hora de relacionar-nos amb els altres, a l'hora de vincular-nos amb els altres, que habitualment ho fem des de la nostra part infantil, que segueix activa si jo no he pogut reconèixer que jo no sóc el meu ego o jo no sóc la meva estructura de personalitat o jo no he d'estar sempre a la defensiva. Llavors, és un repte com a adults conèixer això per donar-nos compte de quins patrons hem entrenat, quins patrons de protecció hem entrenat per sentir-nos segurs. És molt interessant. Llavors, si això ho podem acompanyar ja des de l'infant, és molt interessant, que no passa per donar-li tot el que necessita, sinó passa per adonar-nos, ostres, ara està angoixat perquè goita, està repetint aquest comportament. Llavors, això ho parlem una mica més endavant. El signe i l'element de la lluna, allà on es troba la lluna, representa l'abric emocional del nen que necessita per viure en equilibri. També representa l'energia a la qual s'aferra i l'energia que buscarà, energia o comportament, que buscarà cada vegada que passa alguna cosa que l'afecti emocionalment. Llavors ara és on us vaig a descriure els diferents elements de la lluna. Avui no descriuré cada signe perquè ens portaria molta estona, però si us interessa ho puc fer en un futur. Llavors, tenim la lluna en aire, en el signe d'aire. Quins són signes d'aire? és Gèminis, Balança i Aquari. Per tant, anem a entrar en aquesta lluna. Quan un nen té la lluna en aire, el que necessita és parlar, comunicar. S'activa molt la part racional. S'activa a l'aire. A l'aire té a veure amb la ment, amb la curiositat, amb els estímuls mentals, amb les relacions amb els altres, ja que es converteixen en un dels principals impulsors. Si el teu fill és curiós i és dispers, és probable que estem parlant d'un nen en què predomini l'element aire a la seva carta. Llavors, per molts d'aquests nens, el seu sentit de confort i seguretat emocional està relacionada amb els estímuls mentals. Això vol dir que necessiten rebre, sortir, buscar, intercanviar informació, entendre. Necessiten entendre tot. Són nens que ja des de ben petits, mentre se'ls hi parla, es queden com molt tranquils. Necessiten entendre. Llavors, també heu relacionar-se amb altres persones. Aquest és l'element aire. Què té l'element aire? L'element aire el que fa és que connecta molt la ment i la instrucció diu no sentis, entén. Llavors, això fa que la ment s'activi massa, sobretot quan hi ha alguna cosa incòmoda emocional, perquè és com que tota l'energia es concentra en la ment i són nens que a lo millor xerren molt a classe o els hi costa dormir perquè tenen la ment molt activa. Pot ser també que es desconnectin completament de la part emocional i això generi molt de bloqueig mental, no? També una cosa molt bona és que són nens molt intel·ligents, àgils, hàbils mentalment i necessiten molts estímuls per mantenir-se atents molta estona. Són nens que possiblement, si el que està explicant el mestre els avorreix o el mestre va explicant lent, de cop es desconnectin i vagin a parlar amb el seu company o de cop estiguin per un altre tema. A vegades això fins i tot podria considerar-se un trastorn d'atenció, però simplement és que aquest nen necessita coses que el mantinguin com mantinguin la seva curiositat. Per tant, és un element que tots els elements tenen la seva part pues molt interessant i tenen la part doncs, més difícil de gestionar. Què passa amb l'adult quan continua, quan creix i continua desconnectat del que sento i busco racionalitzar? Doncs que estic massa en la ment i m'he desconnectat del meu cor, m'he desconnectat del que sento perquè tot ho he d'entendre, tot ho he de racionalitzar. Llavors ens marca la lluna aquests mecanismes d'escapar i al final hem d'aprendre a transitar les emocions. Llavors, quin és el consell per als nens que tenen lluna en aire? Doncs han d'aprendre a sentir. Si veiem que el nen està parlant sense parar, que no pot prendre una decisió, perquè clar, la ment li diu una cosa, li diu una altra, i no es connecta, hem d'ajudar-lo a sentir. Hem d'ajudar-lo a sentir l'emoció en el cos per tal de dissoldre tota aquesta energia que està en la ment i baixar-la a les emocions i sentiments i fer que tingui una bona relació amb el sentir, encara que internament hi haurà una instrucció que dirà allunya't, allunya't, allunya't. Llavors, poden ser nens també influenciables per altres o preguntar constantment què han de fer, ja que dubten entre dues o més opcions. Per ajudar-los a desenvolupar una opinió clara i segura, per confiar en la seva intuïció, han d'aprendre com a sentir, a baixar les idees. A vegades també pot ser útil de pues, recomanar-los i fer un dibuix de com et sents. Dibuixa-m'ho. Si utilitzar la creativitat és molt útil. Aquí hem donat un minitip de la lluna en aire. Podria parlar durant molta estona, però tampoc us vull donar coses concretes. Seguim amb la lluna en aigua. La lluna en aigua, que els seus signes és cranc, escorpí i peixos, és una lluna al contrari, es anula més la part mental. I són nens que el seu mecanisme els hi demanarà sentir, sentir i sentir. Són nens que necessiten sentir-se protegits, ja que són més sensibles, necessiten aquesta protecció emocional, i si el medi familiar no els hi dona, són nens que fàcilment s'angoixen i tenen una característica que és la desconnectar. Desconnecten i pot ser que s'ofeguin en les seves emocions. Com a adult, el que et pot passar és que quan emocionalment no ho saps gestionar, de cop la teva ment és com que s'apagui i et quedis bloquejat en l'emoció de no sé què em passa, però sento una angoixa. Perquè és com que tota l'energia se'n va al sentir, en excés, i al final crea una descompensació. Llavors també són nens que quan no estan còmodes o tenen por, es desconnecten la seva ment i se'n van al seu món de fantasia. Són nens que també tenen una capacitat de creativitat brutal, però alhora quan estan molt desconnectats, o nens que, per exemple, a classe potser no molesten, però no s'enteren de res, perquè han desconnectat i estan al seu món. Llavors, lo interessant en aquests nens és posar-li paraules a allò que senten. És molt important com escoltar-lo, fer-li verbalitzar, fins i tot escriure allò que necessita. Són nens que també l'angoixa o el malestar ho poden expressar a través de la creativitat, la música, a la pintura, al ball, qualsevol manera de creativitat que els ajudi com a fluir els hi anirà molt bé. I racionalitzar. Com a adult és important respirar. També pels nens, eh? O sigui, amb lluna, amb aigua, els hi hem d'ensenyar com a portar aire en aquesta aigua, aquest encercament que hi ha intern. És respirar, respirar, és com respira quan et sents angoixat, respira, 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 i a veure si pots començar a expressar: oi, sento una bola en l'estómac, o em sento, que puguin expressar com et sents. I també escoltar-los molt i no jutjar. És molt important el no jutjar, per exemple, que et doni pas a entrar en el seu món imaginari, perquè d'aquí tu pots comprendre moltes coses, ja que et poden explicar moltes metàfores el que els hi passa, però en metàfores. Molt bé, aquestes dues llunes, la en aire i en aigua, són les llunes que ens parlen doncs d'una desconnexió i anada cap a un altre cantó. Llavors busquen com, al final busquem la coherència entre ment i cap, que això tant ens costa als adults també, oi? És trobar aquesta coherència entre el que sento i el que penso. I és molt interessant perquè una desconnecta el que penso i l'altra desconnecta el que sento. I es tracta de trobar l'equilibri, perquè tot és necessari, el pensar i el sentir. Ara anem a descriure dues llunes més, els dos elements que ens falten, que és la lluna en foc i la lluna en terra. Aquestes dues llunes, els seus mecanismes, tenen una tendència més escapista. És com que les emocions no els interessen, ja que les emocions són molt incòmodes. I la lluna en foc, per exemple, és com que el foc és energia, el foc és passió, el foc és moviment, el foc és acció, no? Llavors els nens amb lluna en foc és com l'emoció, sobretot que tingui a veure amb vulnerabilitat, no m'agrada. Això és inconscient, per suposat, ell no s'ho diu. I la tiro al foc. I quan la tiro al foc, d'alguna manera, quan vull escapar d'ella, això em genera més energia. Són els nens també descrits com hiperactius, perquè la seva instrucció diu: mou-te, discuteix, baralla't, activa't, no paris. Perquè el parar és el moment en què els hi fa sentir. I quan el pare o la mare diu: queda quiet, els nens s'angoixen. Llavors apareix aquesta angoixa i el mecanisme li diu mou-te, 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 no? Llavors, quan els nens en lluna en foc estan més moguts, és quan necessiten processar aquestes emocions que li estan generant aquesta incomoditat. Llavors, és interessant amb aquests nens mantenir el moviment. Per exemple, són nens que, si són hiperactius, segurament els hi costi seure i estudiar. Per mi, algo que recomano és que estudiïn en moviment. Pues no ho sé, sobre una bici estàtica o sobre una fitball, que estiguin en moviment i que vagin llegint, o quan ja són adolescents, el que els recomano jo és que doncs puguin gravar-se en àudio allò que han d'estudiar i se'n vagin a caminar. Això fa que el foc es mantingui actiu i puguin tenir l'atenció amb allò que estan fent. Clar, quan ja som adults, el que hem de fer és poder donar-nos compte de que quan necessito estar en moviment és que tinc una angoixa, i el que he de fer és com paro, sento l'angoixa o sento la por o sento aquesta energia i busco calmar-me, busco canalitzar. Clar, les llunes en foc són els nens com més explosius, que totes les emocions, sobretot les que tenen a veure amb la vulnerabilitat i fragilitat, tristesa, es converteixen en ràbia, en ganes de discutir. Però per ells el discutir és una instrucció, és un mecanisme llunar que els hi aporta seguretat. Llavors, amb els nens hem d'entendre que quan està discutint està buscant la seguretat, però hem de buscar una mica escoltar-lo, no reprimir això, que facin alguna que els ajudi a descarregar, com vinga, va, anem a saltar, o anem a pagar un coixí, o anem a cridar, i després poder escoltar aquestes emocions que hi ha en el fons que estan activant aquest patró emocional. Llavors, necessiten llibertat aquests nens, necessiten espai de moviment i també necessiten límits, perquè al final tots els nens necessiten límits, però límits concrets, no molts límits, són límits concrets, perquè les llunes en foc són molt egoiques, volen fer allò que els hi surt, allò que els hi neix, són instintius, són actius, o sigui, és ja, com una foguerada, no? Per tant, és important poder que deixin anar aquesta intensitat i després es puguin centrar, puguin... Llavors, els tallers artístics, la creativitat des de, pues, el crear propi des de zero, o és igual, qualsevol activitat creativa també els hi pot anar molt bé, però sobretot que sigui en moviment, les arts marcials, no? De dirigir tota aquesta energia cap a un punt. Coses més concretes i límits pocs, però molt clars i molt marcats. Molt bé, i per últim tenim la lluna en terra. Les llunes en els signes de terra són Taure, Verge i Capricorn. Aquestes són les llunes, són els nens més responsables, més obedients, més ordenats, disciplinats, més treballadors. Aquí l'emoció també escapa, eh? I escapa que les llunes en terra és com que l'emoció no existeix. No vull ni pensar-la ni sentir-la. No existeix. O sigui, les llunes en terra en l'adult, sobretot una persona amb lluna en terra que estigui en crisi, són els més treballadors, perquè s'enfoquen molt en lo material, en la realitat, en ser productius, en ser ordenats, rutinaris. O sigui, són nens també com molt madurs, molt responsables per la seva edat, no? Sobretot les llunes en Capricorn fins i tot es salten aquest procés de ser nen, de ser més espontani, perquè són molt controlats, molt mesurats. I què passa? Perquè al final les emocions, penseu que són com els aliments, s'han d'ingerir, digerir i eliminar. Doncs el que succeeix és que són nens que somatitzen molt en el cos. O sigui, quan tenen un disgust, quan tenen una inseguretat, quan hi ha algun canvi a la seva vida, perquè clar, són tan ordenats, necessiten que control de que tot funcioni, doncs són nens que somatitzen. De cop mal de panxa, de cop mal de cap, de cop... bueno, poden somatitzar de qualsevol manera, eh? O sigui que les emocions no digerides, no eliminades, no sostingudes, doncs passen a ser algo físic. Per tant, són nens que necessiten... També són molt exigents, eh? Us he de dir que són nens molt exigents i els pares, en aquest cas, han de relaxar-se i ser prudents i equilibrats amb el nen a l'hora d'exigir resultats i observar el que fan i les demandes i les pròpies exigències també que tenen els nens, perquè això els rigiditza molt a nivell emocional i a nivell físic. Llavors, si el teu fill és ja massa responsable, ensenya'l a divertir-se, a jugar, ensenya'l sobretot a equivocar-se, ensenya'l a gestionar el fracàs i que no passa res, perquè moltes vegades aquests nens relacionen doncs, que el seu valor està condicionat o l'amor que reben està condicionat per si són bons o són dolents o aconsegueixen coses. Per això també d'adults estem molt orientats a obtenir metes, a obtenir objectius, a ser productius i estem deixant de banda el que vull fer més enllà del que hauria de fer, no? Al final és trobar un equilibri i no, el meu valor no depèn dels meus resultats, sinó que el meu valor sempre és igual, em surtin millor o pitjor les coses. Llavors és algo molt, molt important a tenir en compte amb aquests nens. El sistema actual educatiu està totalment preparat per a aquests nens, per als nens que tenen llunes en terra, ja que, com que es desconnecten de les seves emocions, doncs poden treballar, encara que allò tampoc els interessi massa, però és el que han de fer, tenen l'obligació i són, bueno, són els millors alumnes per a aquest sistema educatiu actual. O sigui, imagineu-vos, un 25% de la totalitat, no? Bueno, també aquests nens els hem d'ensenyar que a la vida hi ha canvi, perquè les situacions de canvi els poden alterar moltíssim perquè canvien la rutina, canvien tot lo controlat i conegut. Llavors és important amb antelació explicar doncs, si hi ha una nova situació o també poden ser molt aferrats a objectes materials. Per tant, és important com ajudar-los a sentir aquesta seguretat, però alhora també a afluixar. A afluixar i de nou a sentir, a portar l'emoció al cos, a expressar i també doncs, la part creativa. Jo crec que la part creativa és molt útil amb tots els nens i amb gran part dels adults per afluixar les rigideses, les tensions, les exigències que tenim, ja que el sistema ens vol molt terra, ens vol molt productius. Bueno, aquestes són les... quatre instruccions principals. Penseu que de cada signe hi ha tres llunes, o sigui que aquí podríem explicar cada una d'elles i va més a lo concret. També us he de dir que no existeix un nen terra o un nen aire o un nen foc o un nen aigua, perquè un pot tenir la lluna en un signe de terra, però aquesta lluna pot estar acompanyada d'un planeta, amb la qual aquí podem jugar amb, doncs, una lluna, per exemple, en Capricorn, és un signe de terra, però està acompanyada de Mart, que és un planeta de foc. Llavors, aquí està el repte en saber observar els patrons i com junts actuen. Llavors, és molt interessant, en aquest cas, conèixer la carta del teu fill en detall per poder veure els seus filtres de percepció de la realitat i per poder acompanyar-lo i entendre'l i ajudar-lo doncs, a ser més feliç. Però clar, això també passa per tu com a pare, com a mare, doncs observar com està la teva part infantil, com estan els teus mecanismes infantils, també per tractar el teu fill i perquè al final podem tots sostenir la nostra part emocional des de l'adult que som. Poder gestionar-la, sostenir-la i deixar que les emocions al final transitin. No descriure-les com a bones i com a dolentes, sinó aprendre a que transitin a través de nosaltres i no creïn bloquejos. Espero que us hagi agradat aquesta mini xerrada. L'astrologia és molt extensa, ens aporta moltíssima informació i és una eina meravellosa d'autoconeixement. Moltíssimes gràcies per estar aquí, per escoltar-me i pues em podeu trobar a la meva web, que és www.roserferrer.com. Moltíssimes gràcies i molt agraïda d'estar aquí.